Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Albert Uderzo, el dibuixant que va donar vida a dos dels personatges més estimats de la història del còmic, va morir ahir als 92 anys d'edat. Informa la Maria Cusó.
Nascut el 1927 a la localitat francesa de Fismes, Uderzo és un dels màxims exponents del còmic franco-belga gràcies al gal més famós de la història.
Vens obèlix?
Bromes, tot just acabo de començar l'entremès.
Panoràmics! Ei, druida, em sap greu, però és que avui em toca la ració de poció.
Uderzo va crear Astèrix l'any 1959 amb el guionista René Goscinny. Va ser per la revista de còmic Pilot, de la qual n'eren director artístic i editor. Astèrix ja va aparèixer al primer número i aviat es va convertir en tot un fenomen. L'any 1961 van publicar el primer volum, Astèrix al Gal, i des d'aleshores han venut més de 350 milions d'exemplars de les seves aventures arreu del món, traduïts a 107 llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà i el grec antic.
Surten de la casa que fa tornar boig.
La casa que fa tornar boig?
Sí, hi haureu d'entrar.
El formulari groc a la finestreta 7, 5 pises cada cap, passadís bé.
Uderzo i Goscinny van fer 24 àlbums junts i després de la mort del guionista, el dibuixant va continuar fins a arribar al número 34. L'any 2003, Didier Conrad i Jeannie Ferri van prendre-li el relleu i sota la supervisió d'Uderzo van passar a dibuixar l'Astèrix. De fet, l'última aventura, la filla de Vercingetòrix, es va publicar l'any passat.
I com cada dia aquí al Món a RAC1 dediquem una estona a proposar-vos plans culturals i d'oci que es poden fer des de casa perquè el confinament sigui una mica més lleuger. Avui comencem per Rosalia, que posa música al confinament. Dolerme, el tema que la cantant va publicar i va sorpresa a les xarxes socials, una balada romàntica que parla de relacions tòxiques i de desamors. L'artista catalana va compartir el tema amb un missatge d'ànims per tots els afectats pel virus. Deia Rosalía: muchos estamos en cuarentena y muchos dejándose la piel fuera de casa. Yo estoy en cuarentena y he perdido la noción del tiempo porque decidí que no iba a pensarlo demasiado y que en cambio iba a poner mi energía y mi corazón en hacer algo para los demás a mi manera. La cantant de Sant Esteve Sarrovires acaba el missatge amb un prec: por favor, cuidaros y cuidar de todos los que tenéis alrededor. Tot just fa uns dies, la Rosalía va penjar una foto des de l'estudi de gravació amb la data 3 de juliol del 2020, una data que s'interpreta com la de llançament del seu segon àlbum. Escoltem el comentari que sobre aquesta cançó hi posa el periodista del Món a RAC1, Jordi Saumell.
Amb poc més de tres elements, guitarra, base rítmica i autotune, Rosalía ha satisfet la dosi de novetat musical a què ens té acostumats cada dos o tres mesos. Aquesta vegada, però, ho fa des del confinament i amb una balada trista molt allunyada de les últimes melodies sobreproduïdes. Una mena de rumba chill out, que més que una cançó, és de fet un estat d'ànim, blava com la il·lustració que acompanya el tema, íntima com el desig d'oblidar que expressa i serena malgrat el despit que transmet en poc més de dos minuts. Rosalía diu que ha compost el tema mentre està en confinament i per salut mental. I està bé fer servir la música com a teràpia, però tenint en compte que aquesta nova cançó també havia de servir de regal a tots els seus seguidors confinats, potser hauria estat millor que la cantant ens hagués acompanyat, almenys aquesta vegada, amb la seva versió més festiva i arrabalera.
Gràcies, Saumell. I si ahir parlàvem de l'arribada a Disney+, avui és Netflix qui arriba carregada de novetats. La primera és Hogar, la nova pel·lícula dels germans Pastor.
Nuestra casa.
¿Hasta cuándo vamos a poder continuar así? Son cuatro paredes.
Un thriller psicològic que vam comentar ahir aquí al Món a RAC1 amb una entrevista que vam fer en directe amb el director David Pastor i amb l'actor Javier Gutiérrez. La pel·lícula explica la història d'un executiu que perd la feina i es veu obligat a deixar el pis on vivia amb la família. Al cap d'un temps, però, descobrirà que en conserva un joc de claus i començarà a espiar la jove parella que hi viu ara, interpretada pel Mario Casas i la Bruna Cusi. També a Netflix avui arriba el nou documental de la família Obama.
What, you want me to tell what happened? Well, two people got cramps and...
Es titula Creep Camp i està produït per la parella presidencial. Explica la història d'un campament d'estiu dels anys 70 per gent amb discapacitats que va ser el punt de partida perquè aquest col·lectiu lluités pels seus drets als Estats Units. A tot això, llegim a la revista Variety que Netflix suspèn el servei d'atenció al client pel virus. Si ara hi truqueu, no us agafaran el telèfon. La companyia argumenta que bona part dels operadors estan treballant des de casa, per això ara només tenen habilitat el servei de xat en línia. Per cert, que HBO, que no acostuma a donar xifres d'espectadors, ha anunciat que s'ha disparat un 40% l'audiència a la plataforma des del 14 de març. En alguns moments, fins i tot, s'ha arribat a pics superiors a quan van emetre l'últim capítol, per exemple, de Joc de Trons. La companyia també destaca que el nombre de persones que miren 3 o més capítols seguits ha crescut un 65% els últims mesos. Tot i les bones dades, la plataforma no destaca que hagi tingut un augment de subscriptors. Per cert, que més enllà de Netflix i HBO, avui arriba el segon capítol de Coronavídeos, històries confinades.
Amor, ¿cómo estás?
Ey, ¿qué haces?
Pues mira, acabo de terminar las uñas del monstruo y ahora me voy a poner con el pelo.
És la nova websèrie del Terrat que de dilluns, dimecres i divendres a les 6 pengen un nou capítol al canal de YouTube. La sèrie, protagonitzada per Cristian València, Sílvia Abril, Toni Acosta i Joan Àries, entre d'altres, aporta un to de comèdia al confinament. I en teatre, per cert, el lliure programa avui Geneire.
Podeu dir que estimem? Sembla una nena ben normal, oi?
Es tracta de la versió teatral de la novel·la de Charlotte Bronte que va dirigir la Carme Portacelli fa 3 anys. La protagonista és l'Ariadna Gil, que es va endur el Premi Butaca millor actriu per aquest paper. L'obra es podrà veure a partir d'avui i fins diumenge al canal de YouTube del Teatre Lliure. Per cert, que hi ha qui també aposta per fer esport per mantenir la forma durant el confinament o bé simplement per moure's, que ja que està prohibit sortir a passejar. Doncs bé, atenció a la dada. La demanda de bicicletes estàtiques ha augmentat més d'un 450% en només 3 dies. Segons dades del comparador de preus en línia Idealo, recollides per La Vanguardia, la compra d'aquests aparells s'ha disparat fins al punt que va augmentar un 454% a tot Espanya en només 3 dies, des del 15 de març, l'inici del confinament. De fet, des de llavors s'han incrementat significativament les vendes de tot tipus de productes relacionats amb l'esport i l'activitat física a casa. En aquesta línia, les bicicletes el·líptiques també han tingut un augment de la demanda de pràcticament un 225% i les peses del 211%. Tots aquells que tenien ja bicicleta i l'han volgut adaptar per poder pedalar dins de casa, l'interès pels cicles indoor també s'han incrementat més d'un 500%. Curiosament, més enllà dels productes esportius, l'article més sol·licitat, atenció, són les màquines de cosir. I a la resta dels esports, més enllà dels Jocs Olímpics dels quals parlàvem abans, també heu de saber que el Barça ha proposat que tots els seus esportistes professionals es rebaixin el sou un 70% mentre hi hagi l'estat d'alarma. El pacte és que una vegada s'acabi aquesta situació excepcional, tots els esportistes recuperaran les condicions salarials que reflecteixen els seus contractes. Això afecta el primer equip de futbol masculí, el femení, el Barça B i a totes les seccions. De moment encara no hi ha entesa en el tant percent de la reducció del sou. De fet, segons ha pogut saber RAC1, el club blaugrana es planteja arribar a un acord individual en el cas del primer equip masculí de futbol, tot i que la resta de vestidors creuen que és molt important que s'apliquin les mateixes condicions a tothom. De la seva banda, l'Espanyol es planteja diferents escenaris entre els quals es troba l'ERTO, tot i que ara mateix no és una opció imminent. En canvi, qui sí que s'acollirà aquesta mesura serà el Bàsquet Manresa. I el trànsit, des del RAC comptant cotxes. Bernat Martínez, bon dia.
Molt bon dia. Encara pendents d'aquesta hora pel que fa al trànsit de l'avaria a l'autovia 2, un carrer tallat a Sant Andreu de la Barca en direcció Lleida per aquest camió que s'ha incendiat de matinada, s'ha incendiat de la part, com si diguéssim, la que no portava la càrrega de gasoil, per tant no ha vessat cap tipus de contingut. Ara mateix encara s'està retirant aquesta part del vehicle. El volum de trànsit també continua baixant a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ahir, per exemple, hi va haver una disminució del 70% en comparació amb una jornada normal, la d'un dia feiner, també una davallada d'un 30% el dimarts passat, quan ja estàvem en ple confinament. Un últim apunt, recordar que es continuen fent controls fronterers d'entrada al país i també es mantenen els controls d'accés als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
I ja acabem els apunts avui al món RAC1. Una felicitació molt especial, perquè avui Jordi Basté fa anys. No direm quants, pots estar tranquil, Jordi, però sí que direm que avui és el teu aniversari i ho expliquem perquè les circumstàncies han volgut que no podem felicitar-te i abraçar-te en persona. És més, les circumstàncies han volgut que hagis de passar aquest aniversari sol a casa en quarantena. Contra això, nosaltres, Jordi, no hi podem fer res, però sí que és a les nostres mans fer que almenys et sentis més acompanyat en un dia com avui. Així que serveixi aquest apunt, fet amb tanta premeditació i traïdoria com sentiment, perquè el teu equip et desitgi un feliç aniversari amb la seguretat que en breu
obre.
El podrem celebrar com et mereixes, és a dir, tots junts, perquè ja sap Jordi que tots som u.
Per molts anys!
Escolta, Jordi, ja posats, podríem fer també una crida
una
als
oients
perquè tothom et feliciti.
No, espera.
Feliciteu el Jordi, missatges al mòbil, Instagram, Twitter, tot. No. Per totes les vies possibles els podeu felicitar i ell segur que ho respondrà.
Perdó, sou uns malparits, tots plegats, perquè sabeu que ho diu els dies com avui i he de dir una cosa que ho sapigueu i tingueu clar. No cal que em feliciteu perquè he decidit fer una cosa. Tinc la mateixa edat des del 25 de març del 2019 fins al 25 de març del 2021. L'any que ve en faré dos de cop. Però ara em quedo igual, perquè, com podeu imaginar, no penso fer aquestes felicitacions telemàtiques amb espelmes absurdes a través d'ordinadors, ni bufar pastissos telemàtics, ni res de tot això. Moltes gràcies a tots, us estimo molt. I, com sempre, m'agrada dir, ens en sortirem. Au, ara ja podeu anar-vos tots plegats, equip del món a RAC1, a fer la mà, que dirien al País Valencià, o a fer punyetes, com diem aquí.
Moltanys! Adiós!
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank continuarem al costat dels nostres clients i de tota la societat. Continuarem compromesos amb famílies, autònoms i pimes, buscant solucions per activar l'economia junts. Amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 10. Avui hem capgirat les tertúlies tenint en compte perquè hi ha un element noticiable que és molt potent. Ja parlarem després de les conseqüències i tot això, però hi ha un element potent que no ens ha de passar per alt i que crec que és una de les grans. Avui m'ha agradat molt la portada del diari L'Equip, també el del diari Marca, però el diari L'Equip fa avui una portada que és Astèrix, és la portada de l'Astèrix als Jocs Olímpics, on es veu Astèrix amb Obèlix, tenint en compte que hi va morir Uderzo, un dels creadors d'Astèrix i Obèlix, però a més Astèrix als Jocs Olímpics del 2021, perquè efectivament sabrem, hem sentit a Pere Miró fa uns moments aquí al Món a RAC1, el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional, donar les explicacions pertinents i dir que efectivament els Jocs se suspenen probablement un any i seran les mateixes dates probablement que les que estaven previstes pel 2020. Això sí, el nom continuar sent el mateix, és a dir, Tòquio 2020, encara que se celebri el 2021. Saludem a aquesta hora del matí Santi Segurola. Hola, Santi, bon dia.
Bon dia.
Saludem també David Llorenç, bon dia, gràcies. Què tal, David? Bon dia.
Hola, bon dia, per molts anys.
Bon dia, gràcies. Ruth Vilà, hola, Ruth, què tal?
Hola, bon dia,
bon dia, anys, bon dia, bon dia, moltes gràcies, Ruth. Aviam, Segurola, confirmat, els Jocs Olímpics del 2020 seran els Jocs Olímpics del 2020, però el 2021. I com deia Pere Miró, la gran sort és que ho organitzen els japonesos, perquè això ho arriba a organitzar un altre tipus de país, menys endreçat, menys ordenat, i seria un drama, eh?
Es que no había otra opción que fuera a Tokio, porque lo tenía todo preparado para comenzar ya. Es que prácticamente los juegos habían comenzado ya, faltaban 120 días. Y creo que no había otra opción, me parece que se han retrasado, o sea, ya sé que resolver todos los problemas contractuales que se erigen en estos casos es muy complicado, pero creo que el Comité Olímpico Internacional ha mandado un muy mal mensaje durante las dos últimas semanas. Primero porque me ha parecido que he estado fuera de lo que está ocurriendo en el planeta, en la sociedad en definitiva, y dos, porque ha mandado el peor mensaje posible a los atletas. Vuelvo a decir, hace 10 días, Samaranch Jr. y el presidente del COI, Tomás Bach, decían que los atletas debían seguir entrenándose como fuera, porque esto se iba a celebrar sí o sí. Mensaje muy peligroso, ponía en riesgo a los atletas, a sus familias, a sus entrenadores, a todo el mundo. Y desde luego se disociaba de lo que ocurría en este momento tan crítico del planeta.
Ruth.
Sí,
a vegades ens fa la sensació que aquests tipus d'organismes esportius, que sembla que només passen amb els esportius com el COI o com la UEFA, estan per sobre de tot i passen coses al món i ells, la màquina del negoci que fan, doncs ha de continuar rodant. Jo recordo que el virus del Zika al Brasil a mi m'agafa als Estats Units i allà hi va haver una psicosi de molts atletes que tenien dubtes si anar o no a Rio. Sobretot, jo recordo fins i tot Pau Gasol, deia, i pensava, jo vull, a mi no em passarà res greu, però jo vull tenir fills i m'estan dient que si vaig i m'infecto, fins d'aquí 2 anys no podré tenir fills, perquè els meus fills podrien tenir problemes de salut. I el COI va ser una mica com, no passa res. I ara, per fi, s'adonen o confirmen que no, que tots estem al mateix vaixell i que era impossible fer aquests jocs per moltes qüestions.
Mm-hmm. David?
Sí, realment la inacció del COI al principi ha estat preocupant i de fet no van actuar fins que la Federació Nord-Americana de Natació primer i després la d'atletisme van pressionar de manera clara i directa al Comitè Olímpic Internacional. Llavors, entre això i quan van veure la curva d'expansió mundial del coronavirus, es van adonar que no hi havia cap altre remei i així ho han fet saber.
Hi ha una cosa que avui val la pena, hi ha un article, crec que és del Sergio Heredia, avui a La Vanguardia, que crec que val molt la pena, que és el tema, perquè clar, aquí no és que el Japó el 24 de juliol estigui a punt, que jo crec que el Japó pot ser que els casos de virus no existeixin i que realment allà no, el problema és com s'arriba a Santi Segurola fins el 24 de juliol per part dels atletes, és a dir, no poden entrenar, el que explica el Sergio avui, és a dir, des d'un punt de vista físic, la Ruth també ho pot explicar això, des d'un punt de vista físic, el que significa estar a molts països del món aturats o fent molt menys de plans de treball dels que es podrien preveure que s'han de fer de cara a uns Jocs Olímpics.
Mira, Jordi, jo crec que los Juegos Olímpicos al final no es otra cosa que un show, un super show, el más grande del deporte, dura 2 semanas, y esta gente ha pensado que esto es más grande que nada, más grande que la humanidad, y eso es una falacia que te indica que muchos dirigentes del deporte viven en la ficción. No es que los atletas y los deportistas tuvieran una preparación asimétrica, depende de donde estuvieras ahora mismo viviendo. Si estabas en el ojo del huracán, como puede ser Italia o Europa, si, España desde luego, y probablemente Estados Unidos. Es que era tan evidente que esto no tenía sentido, porque de las cosas importantes, esta es la no importante en el mundo, que por muy bien preparado que estuvieran las instalaciones, la organización, todo, la verdad es que no podían ni recibir a los atletas, ni podían recibir a los 2 millones de personas que en el mes de julio, agosto iban a ir a Estados Unidos de todas partes, de partes donde ahora están países casi totalmente infectados. Y es que era todo una auténtica locura. Me parece que lo que han hecho, lo han hecho bien, llevarlo al año que viene. Ya se sabe que el Mundial de Atletismo, que se iba a celebrar por esas fechas, pues se suspenderá y se trasladará. El Mundial de Natación, pues no se ve lo que haremos, pero no va a ser un problema. Digamos que han hecho lo lógico, las cosas que tenían que haber hecho un poco antes. También hay que decir que el comité organizador de Tokio ha hecho todo lo posible para que esta decisión se retrasara. Es decir, ha sido las dos partes. Pero es que creo que lo que tienen ahora es un año por delante, es muy frustrante para los atletas, incluso para su modo de vida, porque claro, las becas, los premios y todo esto han desaparecido, van a desaparecer o se van a recortar. Pero así es lo que está pasando en todo el mundo, en todas las profesiones. Y en mi opinión, lo que tiene que hacer el Comité Olímpico Internacional tiene un año para enviar un mensaje de solidaridad, de optimismo, de calma, de hacer bien las cosas, de erigirse en lo que algún día pretendió ser, una especie de gran foro del deporte y de la humanidad. No lo ha sido en este caso, tendrán que hacerlo.
Ruth.
A nivell de preparació, el que tu deies és claríssim, Jordi. És un moment clau a la preparació dels atletes olímpics, fins i tot pels trials o pels tests que encara s'han de fer per aconseguir marques que alguns encara no les tenen, i sense entrenaments tot es posava molt difícil. A més, com comentava el Santi, amb la injustícia de que uns sí poden entrenar-se i altres no, i no només per països, sinó el debat als Estats Units era que, per exemple, l'equip de natació, que té un bon gruix a Arizona, s'estava entrenant, perquè a Arizona la piscina estava oberta, i els que estan a Califòrnia amb estrelles com Katie Ledecky no es podien entrenar perquè Stanford havia tancat la piscina. I aleshores creaven uns desequilibris entre una injustícia entre els propis esportistes, que els valors en teoria que defensa un esdeveniment com els Jocs Olímpics tampoc podia assumir, a més el tema de la salut, que és el principal. I sí que la cosa es posa complicada per molts esportistes, perquè els sponsors no saben si els hi podran allargar les beques i com se'n sortiran aquest temps, perquè, per exemple, als Estats Units és molt típic que els atletes que han d'anar als Jocs Olímpics, que són universitaris, l'any preolímpic, doncs deixen d'estudiar, i aquell any no estudien i reprenen els estudis quan ha passat l'any olímpic. Doncs aquests hauran d'estar un any més sense reprendre els seus estudis. Són moltes coses, però en una enquesta que es va fer recentment, que feia, crec que era el New York Times, amb atletes olímpics, que els hi preguntava la seva opinió, prop del 70% fa ja uns quants dies abogava per la suspensió dels jocs o per ajornar els jocs com a mínim un any.
David?
Sí, més enllà dels evidents problemes que comporten el fet de no poder-se entrenar en condicions, que això és evident, uns Jocs Olímpics són una festa global i va gent de tot el món. És a dir, Japó com a país tampoc podia posar en risc la salut dels seus habitants obrint les seves portes a que vingués gent de tot arreu amb potencials agents infecciosos venint i que l'epidèmia també es desmadria allà. És a dir, era un tema de calaix, és un tema ja no només esportiu sinó també sanitari, perquè pensem que ara mateix l'epidèmia està descontrolada i no sabem fins quan durarà, i com deia el Santi, els jocs estan a tocar, amb la qual cosa l'única opció possible era cancel·lar, més enllà de que és cert que molts atletes no s'han pogut preparar en condicions.
Sí, mira, per fer un resum del que és, si el qui no hagi pogut escoltar fa aproximadament una hora quan parlàvem en directe des de Lausana amb el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional, un dels homes forts del CIO, Pere Miró, deia que els jocs es podrien fer en dates similars a les que havia previstes pel 2020, és a dir, entre a partir del 24 de juliol, juliol i agost, és a dir, repetir els jocs però d'aquí un any.
Aquest serà un dels punts que ara estem ja començant a estudiar a fons amb els organitzadors, amb Tòquio, però també, com abans deies molt bé, amb molts altres socis que hem de comptar amb ells per fixar això, com són les federacions internacionals fonamentalment i els comitès olímpics nacionals. Però en principi, ara no seria descabellat pensar que fossin dates similars.
Ha dit que no han rebut cap queixa i, atenció, perquè demanava que ens posem a la pell del comitè organitzador japonès. Heu rebut alguna queixa o no?
No, sincerament ni una. Penso que hi ha unanimitat, unanimitat, perquè tothom, de mica en mica, jo diria tant des dels dos extrems, com els que volien en un principi mantenir a tota costa el juliol, com els que ja des d'un principi volien intentar que això s'aplacés el més enllà possible, no hi ha altra solució.
I demanava que, citava els inconvenients que tindrà Tòquio, que són obvis.
És una vila olímpica que en aquests moments els organitzadors de Tòquio tenien uns plans concrets. No sabem com resoldran encara aquest problema, però evidentment estem amb això. Vila olímpica, les instal·lacions esportives, tenien ja compromisos, però després s'ha de readaptar tot. Totes les nits d'hotel que ja estan tancades en aquest moment i que realment ells han de reprogramar, els hotels han de trobar solucions.
Clar, i després hi ha el tema dels calendaris, perquè efectivament l'Eurocopa de futbol ha dit, mira, l'any que ve, i els Jocs Olímpics diuen, mira, l'any que ve, però és que l'any que ve estava, per exemple, agendat Mundial de Natació i Mundial d'Atletisme.
Complicarà molt la vida de tothom. A les federacions internacionals, no solament per aquests grans esdeveniments, tu has citat molt bé, no?, el Campionat del Món d'Atletisme, de Natació, l'Eurocopa, però també hi ha altres, diríem, centenars de competicions que estaven previstes amb cada un. Recorda que tenim 32 a Tòquio, però 32 esports olímpics. Per això la complexitat de determinar la data en concret, perquè s'ha d'intentar trobar una solució que convingui a tothom amb els mínims danys col·laterals.
I explicat per què, precisament a partir d'ara haurem de dir que, encara que vagi el 2021, seran els Jocs Olímpics de Tòquio del 2020.
El que volem és mantenir que hi havia els Jocs el 2020. I això és per donar esperança a tothom, precisament. Els Jocs del 2020 simplement es faran el 2021. Però ens hem posat d'acord ja amb els organitzadors de que els continuarem denominant els Jocs 2020. I això, que és un tema d'imatge, és un tema també que volem que la percepció sigui aquesta.
Això comentava Pere Miró aquest matí, fa una estona, fa una hora, aproximadament una hora aquí al, al món a RAC1, i efectivament doncs, tots els gadgets i tot serà exactament igual que ara, que és Tòquio 2020. Ara de seguida continuem comentant amb Santi Segurola, amb Ruth Vilà i amb David Llorenç aquí al món a RAC1, aquest ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio per l'any que ve, i d'aquí uns moments també la tertúlia dels dimecres, avui en Ramon Rovira, amb Anna Gómez, Xavier Domènech, Francesc Marc Álvaro aquí al món a RAC1. Però serà d'aquí uns moments, són les 9:24, continuem al món a RAC1, des de casa.
Des de l'Agència Catalana del Consum treballem per garantir un consum responsable i solidari. Si aquests dies has patit cancel·lacions o tens dubtes sobre contractacions de serveis, compres en transport, viatges o pagament de quotes, recorda que hi som per ajudar-te. Troba'ns a les xarxes socials @consumcat i a consum.gencat.cat. Consulta només els canals oficials i no difonguis notícies falses. Cuidem el consum. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Autònoms, això us interessa. Nomo, l'app dels autònoms, ara més que mai és al vostre costat. Accediu gratuïtament durant un mes als nostres serveis amb el codi NOMO. Inclou el servei de gestoria perquè feu els tràmits que necessiteu i resolgueu dubtes fiscals. Descarregueu-vos gratis NOMO, disponible per Android i iOS. Més de 50.000 autònoms ja ho han fet. Entreu a nomo.es.
A Securitas Direct fa molts anys que ens protegeixen dins i fora de casa. En aquest moment tan complicat, més que mai, Securitas Direct segueix vetllant per la protecció dels seus clients en cas que ho necessitin. Junts, tirarem endavant. Mentrestant, cuideu-vos molt.
Quan realment necessites ajuda, és en els moments difícils. Verti o fals? Ara a Verti, en contractar les nostres assegurances, podràs fraccionar el pagament. Entra ara a verti.es.
De Giro creu en la igualtat de condicions per tots els inversors, amb oportunitats d'inversió a nivell mundial amb tarifes increïblement baixes, mitjançant una plataforma premiada, senzill i segur. De Giro, premiat com a millor broker per accions 2019 per la comunitat financera Rankia. Obri un compte gratis a DeGiro.es. Tingui en compte que invertir comporta risc de pèrdues.
Vols ajudar persones que ho necessiten? Ets una entitat social o un ajuntament i busques voluntaris per l'emergència sanitària pel coronavirus? A voluntariat.gencat.cat trobaràs informació i recomanacions per fer una tasca voluntària segura. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Llegeixes la sigla TAE i no saps ben bé què significa. Segurament és alguna cosa en anglès. O la T és de Tutti Frutti. Ni idea. A Bankia hem creat altres sigles, com ara EAQB. Estic aquí quan vulguis. Que et recorden millor i serveixen per dir-te que et posis en contacte amb el teu gestor quan el necessitis. Bankia. Així de fàcil.
4 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Continuem en aquesta primera tertúlia avui dedicada a l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio per l'any que ve, segurament l'esdeveniment més imponent que hi havia aquest any 2020 des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista econòmic, evidentment des d'un punt de vista esportiu. Parlàvem del Japó, però ara fa uns moments des de la redacció d'Esports el Gerard Ballera m'acaba d'informar que al Japó la Lliga de Futbol, que havia de tornar el 5 d'abril, s'ha ajornat fins al 9 de maig. És a dir, el propi Japó ja han decidit ajornar un mes més la continuïtat de la Lliga de Futbol. En lloc del 5 d'abril començarà el 9 de maig. De tot el que sentia del Pere Miró, algun comentari, Segurola?
Primero que el otro día, cuando hablo de la ficción en la que vive el COI, a mí me preocupó, por ejemplo, que Pere Miró el lunes pasado, hace solo dos días, dijera que, bueno, que es que en Asia ya se están solucionando las cosas, que esto puede, todavía se puede celebrar. Eso era el mensaje el lunes todavía. Igual lo decía con la boca pequeña, pero era la realidad. Y ayer nos enteramos de que han confinado a todo India, 1.300 millones de personas, y la India, las últimas noticias que tengo es que está en Asia, o sea, y no está. Por lo tanto, digamos que ese empeño que ha tenido el COI y el comité organizador, porque políticamente era muy duro decir a los japoneses esto, que nos hemos gastado, no sé, entre 10 y 25 billones de euros, no se va a poder celebrar, era muy duro, pero es una píldora que nos estamos tragando todos. Entonces, me parece que lo que han hecho ahora es lo sensato, tenían que haberlo hecho antes. Creo que han mandado un mensaje malísimo a los atletas presionados. Yo creo que emocionalmente, mentalmente, para los atletas esto ha sido muy duro, recibir instrucciones para seguir entrenándose, para que les han dicho más o menos, ustedes son excepcionales, ustedes no pertenecen a este grupo de damnificados que es multitudinario, pueden seguir haciendo, y no era verdad. Entonces ese tipo de mensaje no lo puede trasladar más. El COI tiene que cambiar de mensaje inmediatamente, hacer que esto sea una gran fiesta en el sentido de la palabra, y será la mejor noticia para después de esta historia, sea que se celebren los Juegos Olímpicos, se celebren en condiciones, y serán buenísimos además.
A Ruth.
En aquest sentit, jo crec que ara el que els queda és el més aviat possible poder tancar dates, sobretot per aquesta angoixa que comenta el Santi de la preparació dels esportistes, perquè ja entenc que és molt complexa i que han de quadrar el cercle, no? Però crec que ara el que els queda és això, tancar dates, perquè ell també sentia possibilitats de que no, de que els fessin el més aviat possible del 2021 i per tant no fossin a l'estiu, que encara complicaria més el tema calendaris esportius. Per tant, jo crec que això és el que els queda. I com a curiositat, només una altra cosa que llegia aquests dies que venien als Estats Units, que també els amoïnava molt que si es tancaven fronteres no es pogués fer durant aquest any els controls antidopatge, perquè estan tan obsessionats que hi ha llocs que competeixen fent trampes, creien el que no pot ser és que en un any previ als Jocs no es puguin fer controls antidopatge i arribi gent als Jocs i pugui arribar fent trampes.
Mm-hmm. David, perdona, David i Segurola, perdona, David.
Sí, això és un tema de calés. Bàsicament han trigat tant perquè el Japó s'ha gastat 30.000 milions de dòlars, que es diu molt ràpid. I a més aquí hi ha una sèrie d'interessos econòmics en el fet de traslladar-ho de dates interessant. És a dir, si tu fas el 2021, que és quan estava previst Mundial d'Atletisme, Mundial de Natació, la Federació Internacional d'Atletisme i la de Natació, on guanyen diners és organitzant els seus mundials. Ara deixen de guanyar diners perquè segurament no es podran encaixar dins del calendari ni el Mundial d'Atletisme ni el de Natació, i el COI d'alguna manera els haurà de compensar. Tot això és un merder interessant i hauran d'arribar a acords. Evidentment el COI s'haurà de rascar la butxaca d'alguna manera per compensar les federacions internacionals. Tot això és un joc d'escacs amb moltíssimes peces i serà molt complicat d'encaixar, però és que no queda un altre, no tenien cap altre remei.
Molt bé, seguro, ¿lo volvéis de alguna cosa para acabar?
No, sí, ya lo he dicho David Llorens, yo lo único que a todo el mundo nos toca sufrir esto, en todas las profesiones, en todos los ámbitos, probablemente van a tener dificultades de encaje económicas, en el calendario, lo que se quiera, pero me parece que no va a ser un problema. El Mundial de Atletismo que se iba a disputar en Oregón el año que viene, se celebrará el 2022, ya se sabe. No creo que haya tantos problemas para eso. Lo que sí creo es que este es un momento para que el deporte sea capaz de mantener una gran conferencia internacional para saber qué es lo que quiere de aquí al futuro, porque el deporte va a salir de aquí también muy tocado. Y en segundo lugar, yo creo que ya es hora de que este mundo del deporte, que está tan relacionado con el dinero, empiece a pensar en la gente, empiece a mandar mensajes solidarios, empiece a comprometerse con lo que está pasando. Lo digo también con el fútbol, lo digo también con los clubes de fútbol, que me parece que están metidos en su historia particular, que siempre dicen que es el juego de la gente, que siempre habla de las emociones, de la cohesión. Es hora de que ellos den un poco a la gente lo que la gente les da día tras día a ellos.
I deixa'm dir una cosa perquè si no rebento, és a dir, moltes vegades els esportistes els diem això, efectivament. Escolta'm, està molt bé el que ja hem vist que estan fent alguns esportistes o alguns entrenadors, sí. Va començar Lewandowski, ho sabem ja que ho ha fet també Pep Guardiola, que ho ha fet Leo Messi, sí. Que ho ha fet Cristiano Ronaldo... Sí. Escolta'm, i tots els que se vagin afegint ja sabem que guanyen molts diners, però moltes vegades també està molt bé que aquests diners que guanyin el puguin repercutir a la societat. Per tant, està la mar de bé i em sembla que ho hem d'aplaudir.
És que, Jordi, mira, una de les coses que a mi me estaba pareciendo un poco dura, por decirlo de alguna manera, no entro mucho en redes sociales, pero tengo ojos y oídos y no me queda más remedio que ver un poco qué es lo que ocurre. Y daba la sensación de que, por ejemplo, los futbolistas, pues muchos de ellos hablaban desde casa, tal, mostraban la piscina, lo otro, tal. Y daba una sensación de que había un cierto tipo de gente dentro del mundo de la élite que vivía en un privilegio que sinceramente, la inmensa mayoría de las personas no lo viven, no te digo ya los que nos están atendiendo. Entonces me parece que comprometerse ellos que pueden en algún momento, pero no solamente por el dinero, sino por un mensaje sincero, y digo también los dirigentes, los presidentes de los clubes, las fundaciones, tal, que hagan algo también para que se hagan notar en esta historia.
Efectivament. En fi, ho deixem aquí. Santi Segurola, David Llorenç, Ruth Vilà, moltes gràcies i que intenteu passar-ho bé a casa.
Muy bien.
Gràcies, salut a tots.
Gràcies, igualment, Ruth. Són les 9:34 minuts, d'aquí us més la tertúlia convencionals dels dimecres aquí al Món a RAC1. Abans, però, no falla mai el Corte Inglés i no falla la Noemí. Hola, Noemí.
Hola, com estem?
Va, tal com sempre.
Us vull fer una proposta per facilitar-vos les coses.
Endavant.
La nova app, targeta de compra al Corte Inglés.
Molt bé.
És una app que et permet pagar des del mòbil, consultar moviments i rebuts, ajornar el pagament de les compres i molt més. És fàcil i segura. Prova-la i ho veuràs. A més, si no tens la targeta de compra del Corte Inglés, pots sol·licitar-la des de l'app. Nova app, targeta de compra al Corte Inglés. Aprofita'n tots els avantatges. Descarrega-te-la ja per iOS i Android. Finançament ofert per Financera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions a elcorteinglés.es. Doncs això és tot. Molts petons, molts ànims, molta força. Cuideu-vos.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Ja hi ha sentència. Si ets afectat per l'IRPH, Europa et dona la raó. Podries recuperar fins a 30.000 euros i rebaixar molt la quota de la teva hipoteca. Si no reclames, ells guanyen. Truca al 900-264-990 i demana una cita gratuïta. Més de 100.000 sentències guanyades ens avalen. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Mai no havíeu tingut tanta il·lusió per abraçar-vos. Per fer-vos petons. Per escoltar-vos. Per estar junts. I això us fa més forts cada dia que passa. I a nosaltres també. Per continuar donant suport cada dia a les persones amb discapacitat del nostre país, que ens necessiten més que mai. Perquè si hi ha una cosa que tots tenim en comú, és una il·lusió que us supera tot. Grup Social 11. La il·lusió us supera tot.
Aquesta setmana parlem de patrocini d'infraestructures i edificis sencers, de posar-los un nom comercial. Però la cosa va molt més enllà del bateig. Segons el vicepresident d'Ogilvy Espanya, Jordi Orbea, cal pensar en gran i acompanyar-ho d'una experiència compartida que faci que ens identifiquem amb aquella marca.
En el segle XXI, cada cop més hi ha la tendència de posar nom a les coses. I és una gran oportunitat per les marques per posar nom també a infraestructures, perquè un les recordi.
No us perdeu el tema del mirador de la comunicació i el màrqueting a lavanguardia.com.
Aquest virus el parem units. El parem si mantens la calma.
RAC 1.
Cada cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Des de FNAC Ponès et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, home i cultura, i t'ho portem a casa. Em quedo a casa amb l'FNAC.
A Coral creem columbaris per custodiar les urnes amb les cendres dels vostres éssers estimats. Els columbaris de Coral, ubicats en llocs sagrats, són la millor elecció per mantenir el record i on el descans etern seguirà lligat espiritualment amb els teus. Consulta les parròquies a coralmemorial.com o al 900-535-811.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Tot un luxe gourmet ara per només 29 euros. Gourmet La Vanguardia et porta a casa un mar i muntanya espectacular. Oli 100% Argudell de l'Empordà, Avi Jaume i Agroli. I a més, anxoves de l'Escala, pèsols de Llavaneres i calamarsets de Frinsa. Pack valorat en 50 euros ara per només 29 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Fibertri.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9:38.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
A aquesta hora saludem Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc.
Bon dia i bona hora, i no et felicito perquè dius que no ho fem.
Efectivament, no, efectivament. Molt bé, Francesc Marc. Hola, Xavier Domènech, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, i també no felicitats.
Gràcies, gràcies. Hola, Ramon Rovira, què tal? Bon dia.
Jordi.
Bon dia, com estàs?
Sense res més.
No cal. I en breu saludarem l'Anna Gómez, també des de Lleida. D'aquí uns moments la tindrem en directe des de Segre Ràdio, des de Lleida, per poder també valorar tot el que està passant. Primera pregunta i molt important. Francesc Marc, com estàs? Com ho veus? Bé. Com et sents? I sobretot em preguntaré des d'un punt de vista anímic. Com estàs, Francesc Marc?
Jo ho porto més bé que molta gent, suposo, perquè a banda de les classes, en la part, diguem, més d'escriure, estic acostumat a un cert confinament. Uh-huh. És a dir, la gent que escriu i els que escrivim ens hem de confinar, i per exemple, per acabar un llibre t'has de confinar, i em sembla que el Xavier Domènech, que fa poc també n'ha acabat un, ens ho podrà confirmar. És una feina solitària la d'escriure, sobretot coses llargues, no? Per tant, aquest ensinistrament del confinar jo el porto millor que d'altra gent, em sembla. O pel que veig, amb amics i coneguts, eh? Ara, hi ha una part que és la de patir pels altres, no? Jo crec que aquí també ho hem de dir. Jo pateixo, per exemple, pel meu pare, no? Que és una persona gran, que truco cada dia, i tots tenim, és a dir, gent gran al nostre univers familiar. Per la gent gran, jo crec que es pateix, i es pateix per l'altre, sobretot, eh? Per la gent que veus que no ho passa tan bé, que li costa més, i també per la gent més jove, començant pels nens, que és un problema que estiguin tancats. Jo a casa ja no tinc nens, tenim joves, però bueno, una persona, diguem, de 20 anys necessita més el carrer que una de 50, eh? I això també és una altra cosa. Per tant, com estic? Estic bé. Com ho veig? Com tothom, complicat. Quins ànims mantinc? Intento allò, com deia el mestre Fabra, no perdre mai l'esperança, no? Ens en sortirem, és veritat. Ara, el que no sabem és què trigarem en sortir-nos-en, i procuro no fer una cosa que veig que aquests dies es fa molt, que és avançar-nos això del dia de demà, no? Què passarà l'endemà? Haurem canviat? Jo no ho sé si haurem canviat molt o poc. No goso fer-ho. La gent que vivia la Primera Guerra Mundial, la Segona, no van saber què passaria després. Per dir comparacions una mica exagerades, potser, però no sabem com serà el dia de demà. Perquè hi ha gent que diu, home, els valors canviaran molt de cop. O no, Jordi, o no. Ja ho veurem, tot això.
Hola, Pere Maria, bon dia, eh?
Bon dia, amb alegria, bon dia, de Pere, i per...
No, gràcies, ja està. Per
moltes abraçades.
Ja està,
moltes
abraçades. Això sí.
No ens podem abraçar, virtual.
Això sí. Aviam, Ramon Rovira, com estàs tu? Com estàs d'ànims, com estàs tot?
Bé, la veritat és que a mi em costa, eh? Em costa perquè estic... Una de les parts de fa molts anys de la meva feina és contactar amb la gent, veure-me allò... Per exemple, dinar, no? Durant anys i anys i anys, la meva agenda, cada dia hi havia un dinar amb algú en el qual doncs, tenies ocasió de fer la patada, xerrar, i tot això realment se m'ha canviat de dalt a baix, o les reunions, els contactes directes, i a mi em costa estar a casa, em costa concentrar-me, això és una cosa que m'ha sorprès moltíssim, és a dir, pensava que tindria més ànim per posar-me a escriure, per posar-me a preparar coses, hi havia algunes coses que havia de fer, un parell de xerrades, que no sé ni com posar-m'hi, la veritat. Primera, perquè no sé si les farem o no, però segona, perquè no em veig, em costa, és a dir, trobar l'ànim suficient com per poder-ho fer, i aquelles coses que sempre havia pensat, quan tingui temps faré, doncs tampoc les estic fent, de veritat. Una de les coses que, no sé si us pot servir, que a mi em relaxa molt és, com que sóc molt inútil amb totes les coses de casa, una de les coses que m'agrada molt és netejar. I tot el dia estic netejant, què vols que et digui? Mira, passant-me l'escombra o fent coses d'aquest tipus. No sé, potser és que em relaxa una estona, com a mínim el dia em va bé. Però realment a mi em costa. A mi reconec que això d'estar tancat em costa molt, sí, sí.
Xavi?
Ara estava pensant que el meu fill, que té 7 anys, li passa el mateix perquè porta... no sé, igual frega el balcó, s'ha posat a fregar el balcó excessivament i ho frega 3 o 4 vegades al dia, amb el qual mai hem tingut el balcó tan net. Però a part d'això, no, mi passa com el Francesc Marc, és a dir, per una banda, pues, una miqueta la meva vida ja era abans de la política i després de la política ja era així, i, que és llegir, escriure i en aquest sentit bé, i a més familiarment també bé, el que passa és que preocupat perquè per la situació actual, per la situació dramàtica actual, i també preocupat pel futur des de les coses més concretes, és a dir, per exemple, com acabarem el curs a la universitat, fins a les coses més globals que té a veure amb com quedarà tot plegat. Però bueno, dintre de tot això, la veritat és que d'ànims, bé, molt bé.
Anna Gómez, bon dia, com estàs tu?
Bon dia, jo amb una muntanya russa, suposo que com tothom. Igual te fas un far de riure perquè algú t'envia doncs alguna xorrada d'aquestes, de la ratlla que tindrem quan s'acabarà el coronavirus, i et fas un far de riure, perquè la veritat és que hi vaig fer un tutorial de com tenir-se a casa, perquè esclar, doncs al cap i a la fi potser encara haurem de donar la raó al govern de que les perruqueries eren una cosa essencial, perquè ha resultat que, vaja, que és una cosa fonamental a la nostra vida. I d'altre, doncs, a punt de plorar quan t'expliquen coses de companys, d'amics, que sobretot les persones grans, i això de persones que es moren a l'hospital sense poder-se acomiadar doncs, dels seus sers estimats, és la cosa més trista que he sentit a la meva vida. I això, doncs, que fas un far de patir, doncs, si pels teus companys de feina, evidentment per la teva família, jo també tinc una mare gran que la tinc tancada, clau i forrellat, tinc una filla a urgències, doncs, atenent coronavirus contínuament, tinc molts companys de feina, la majoria treballen des de casa, però, és clar, algú s'ha de moure per coordinar un mitjà de comunicació, i això és molt dur, és molt dur. És a dir, una muntanya russa, i després sents per la televisió, doncs, persones de les que sents orgull, que et representin d'alguna manera, perquè sobretot els metges i els experts i algun que altre polític, però en sents d'altres doncs, que et fan caure la cara de vergonya i et fan sentir exclòs de la humanitat, no sé si era aquell governador dels Estats Units, que vagin traient les llàgrimes només de sentir-lo, de com se pot arribar a ser tan desgraciat i tan ofensiu per la humanitat. Vull dir, en aquests moments també es veuen l'alçada de mires de moltes persones, saps, Jordi?
Per què ho deies, això?
Pel governador aquest dels Estats Units, que diu que haurien de matar tots els vells, que s'haurien de sacrificar, o no sé quines bestiades.
És el de Texas, em sembla que és.
Sí, sí, sí.
El de Texas, sí,
vaig dir. Sots governador, però tampoc s'allunya molt del que va dir en el seu dia aquest del Boris Johnson, eh? Va fer una cosa semblant amb aquesta espècie de bestiesa de dir, no, escolta'm, aquí hem de deixar que el virus s'extengui i que això ja després crearà immunitat en les persones. Escolta'm, com es poden arribar a dir aquestes barbaritats d'aquesta manera?
Però el de Texas és més bèstia, eh? Perquè el de Texas ha arribat a dir que els avis el que haurien de fer és pel bé dels seus nets és morir-se.
Sí,
és una barbaritat...
Bueno, a Texas sempre, per definició, són més bèsties amb tot, no? Vull dir que això
sí, també és veritat.
Va amb la bèstia, això, per entendre'ns. Vull dir que, sobretot, a més, jo em poso, ara que comentava el Francesc Marc i comentava també l'Anna el tema dels pares, jo també tinc dos pares, gràcies a Déu, grans, que estan tots dos molt bé, que no surten de casa i que allò que truc cada dia, escolta, sobretot, no sortiu, bé, tot de moment perfecte, però jo no sé, quan ells veuen això, quin pensament poden arribar a tenir, no? Que algú pugui arribar a pensar una cosa d'aquest tipus. Que per fet de ser gran, no tens el mateix dret que un altre a rebre la millor atenció, a ser, a més, sobretot gent que ho han donat tot al llarg de la seva vida i que ara és el moment en què tots hauríem de fer el possible perquè estiguessin el millor possible.
Quan arribem a aquestes alçades de l'obra, és veritat que quan estàs ara que parlava Francesc Marc Álvaro de la mena de solitud, no? Quan estàs a casa, que estàs aquí tancat, confinat, que alguns ho fan habitualment, nosaltres ho fem menys habitualment, sí que tens més temps per pensar del que es fa bé, del que no es fa bé, i jo, per exemple, avui em pregunto, i ja fa dies que m'ho pregunto, si, per exemple, quan fem les reunions telemàtiques amb l'equip del programa, si des d'un punt de vista periodístic, jo no em pregunto si estem fent bé, perquè com a conjunt global cadascú, escolta, és lliure d'opinar sobre... Només falta que parlem en conjunt, i més amb una aprovació com aquesta. Però sí que és veritat que jo, com a ciutadà, tinc la percepció que estem sobreinformats. És a dir, estem com si ara la mare o l'àvia ens portés el dia de Sant Esteve, a les 7 de la tarda, una plata de canelons, i ens digués, vols canelons? I dius, hòstia, no, prou. És a dir, aquesta obsessió de que a quarts de 12 surten els del Ministeri a dir quin número de morts hi ha hagut, quin número de confinats hi ha hagut, això sí, també quin nombre d'altes també hi ha hagut, que a les 8 del vespre, a les 9 de la nit, li toca al govern de la Generalitat, que també intentem esperinar com va la corba d'Itàlia. És a dir, aquesta mena d'autoproclamació d'angoixa col·lectiva a través d'unes xifres i d'un marcador que es va renovant cada mes, aviam si fa cada dia, aviam si fa la corba, aviam si va avall, que no sé què, no sé quantos, una sensació d'angoixa que psicològicament no sé si és molt estable poder-ho continuar així, Francesc Marc.
No, ja vam dir, Jordi, l'altra setmana, vam dir, recomanem una certa dieta informativa, i crec que vam estar tots d'acord a la tertúlia en aquest principi de sentit comú. Jo diria, afegiria aquesta setmana dos elements nous a la concepte de la dieta. Un, s'ha de fer a vegades una dieta per cada públic. Per exemple, a la gent gran, als nostres pares, potser no cal explicar cada dia el nombre de morts que hi ha. No cal, diguem, posar-los al dia amb això, perquè, doncs, òbviament, és gent més sensible, és gent que té una por més gran al que ha de venir, lògicament, perquè són grups de risc, i, per tant, jo crec que és bo administrar en la mesura que puguem a les persones que poden patir més la informació. No dic deixar-los al marge, dic administrar. Jo crec que això ho podem fer. I segona idea que m'agradaria dir, que, en fi, la tenim tots tan òbvia que no la repetim, i crec que és bo. Molts debats que fem aquests dies a partir de comparar coses que passen aquí i passen a fora, doncs parteixen d'informació que és dolenta o que directament no la tenim. I parlo de la Xina, per exemple. Hem fet grans debats sobre què fan els xinesos o deixen de fer, quan és obvi i notori que Xina és un territori, és un país, és una realitat, és un planeta, diguem, on la informació depèn de la censura fèrria del govern. I aleshores, de cop i volta, ens trobem parlant de què hem fet o no hem fet els xinesos, quan és obvi i és evident que el que ha passat a Xina encara no ho sabem ben bé com ha anat la... dir. Jo crec que això també ens ho hem de dir, perquè si no estem fent una mica el préssec, i aleshores tinguem clar que, malauradament, els nostres amics corresponsals de la Xina no poden explicar-ho tot, perquè, clar, jo veig corresponsals que fan molt bé la seva feina, però que estan parlant del que passa a Wuhan, que és com si Jordi des de Barcelona estigués explicant jo què està passant
a Moscou.
A París.
Sí, a Moscou.
Llavors dius, bueno, posem un perspectiva, això. Sí.
Perquè, bueno, perdona, Francesc Marc.
Quants periodistes occidentals han entrat a Wuhan, diguem, i han parlat amb la gent directament?
No, dir, escolta, i hi ha coses que també hem de posar-ho, perdona, Francesc Marc, és que va molt bé això que dius, per un avui parlàvem a la reunió telemàtica que fem a primera hora del matí amb l'equip, hi ha un cas molt concret que també, ja no cal que anem a la Xina, Francesc Marc, a Itàlia, les xifres horroroses que sabem cada dia, efectivament la pandèmia com a tal, com a infectats, va baixant, que això és bona notícia, però el nombre de morts està molt horrorosament localitzat a la Llombardia, a Reggio Emilia. Estem parlant de que allà tenen pràcticament el 80% dels casos, que és una barbaritat, i en canvi al sud hi ha zones que no hi ha ni, pràcticament no n'hi ha ni morts, no? Amb la qual cosa que és, efectivament, el que comentes tu, que és molt important, que a vegades parlem de la Xina com si la Xina fos tot un tot, i no, és justament això, i és justament això. Xavier, què volies comentar?
Bueno, que estava molt d'acord amb el tema de la Xina, perquè hem passat, jo crec que també fem muntanyes russes en relació al món exterior. És a dir, vam passar inicialment, jo crec que d'un complex de superioritat europeu però el que estava passant a la Xina, que en realitat ens va fer no immunes al coronavirus, sinó que ens va exposar al coronavirus perquè no estàvem entenent la gravetat del que estava passant, ara hem passat gairebé a elevar a Xina com a model de gestió. I jo crec que ni una cosa ni l'altra. Val la pena recordar que també hi havia manifestos en aquells moments a la Xina de científics dient, escolta, la falta de transparència informativa que s'està donant a la Xina de científics xinesos està portant molts problemes per poder afrontar la pròpia crisi, la pròpia pandèmia, i que per tant hi havia situacions d'aquest tipus. Ara bé, hi ha coses que sí que són bones notícies, més enllà de l'anàlisi concret que probablement no podem fer ara sobre com s'ha fet a la Xina, que és a la Xina han baixat els casos, fins i tot a Itàlia sembla que amb xifres absolutament dramàtiques sembla que s'està baixant la corba, i això significa que hi ha perspectiva de sortida, i jo crec que això sí que és una bona notícia i val la pena tenir-la en compte. I en el cas d'Itàlia és veritat que hi ha una concentració de molts casos al nord, però jo crec que això, aquí, em tiro la piscina, perquè no tinc les dades davant, però deu tenir molt que veure amb la concentració demogràfica que hi ha al nord d'Itàlia en comparació amb el sud. És a dir, que probablement molts llocs del sud d'Itàlia, les mesures, Nàpols no, evidentment, però altres llocs sí, les mesures de distanciament social ja es deuen donar de per si, per la pròpia estructura de demogràfica que es dona.
Mm-hmm. Jo, Jordi...
Digues, Anna. Anna i Ramon, perdó.
No, jo volia dir que jo no estic plena massa d'acord amb la sobreinformació. Jo crec que va per barris igual que tota la vida, és a dir, els mitjans de comunicació que fan bàsicament entreteniment i no informació durant la resta de l'any abans que arribés el coronavirus continuen fent el mateix ara. Jo crec que per les marques de mitjans de comunicació serioses, precisament el coronavirus el que fa és donar-nos un suport. Saps per què? Perquè nosaltres estem acostumats a contrastar, a verificar, a no exagerar, a intentar barrejar les notícies luctuoses amb les notícies positives, perquè aquest és el reflex de la nostra societat, de la mateixa manera que el que deia abans, et fas un fart de plorar un rato, després a les 8 de la tarda, com veus la gent, com canta el veïnat, com s'ha unit, els grups de whatsapps que es fa, doncs encara, no sé, te crea una mica de confiança en la humanitat. I els mitjans de comunicació són això, el reflex de la nostra societat. N'hi ha que són una basura, però ho eren abans, i ara ho continuen sent, i d'altres doncs, que intentem fer l'esforç d'informar verídicament els nostres lectors, els nostres oients o els nostres televidents, i ja crec que això ens reforçarà, perquè si tu un mitjà de comunicació concret diu que hi ha dos morts, és que hi ha dos morts, i la gent s'ho creu perquè t'has guanyat aquesta credibilitat, i per tant no crec que hi hagi sobreinformació, te l'has de graduar tu la informació. Jo mateixa m'imagino que igual que tu, Jordi, i més aquests dies que estem tots semitancats, doncs hi ha estones que et ve de gust veure una sèrie, una pel·lícula, per no estar tant estona, doncs amb el mateix, però després tu mateixa tens la necessitat, i més els que ens dediquem a això, de saber exactament on ets, perquè on ets és el que has d'explicar tu, el teu programa, i nosaltres el nostre diari, hem de reflectir allò que passa al carrer, i no hi ha manera més important que ara per reflectir el que està passant, el negatiu i el positiu. I després, en quant jo voldria dir una altra cosa, que és el nostre gegant que té peus de fang, doncs ja fa dies que ho hem comprovat, suposo, perquè ens pensàvem que érem els reis del mambo amb tot, i ara una pandèmia d'aquestes característiques doncs ha demostrat que som molt poca cosa, que ens hem de morir com tothom, i que hi ha coses que no les pot dominar ni la tecnologia ni els polítics, que és precisament doncs les pandèmies. Però també arriba el moment, crec, de reflexionar una mica més com és possible que aquesta pandèmia s'hagi extès i que països tan desenvolupats com precisament deies tu, Gran Bretanya o els Estats Units, els seus presidents estiguin fent, mirant cap a una altra banda, i fins fa dos dies a Londres encara deixaven anar pels carrers la gent doncs amuntegada. Tenim uns líders polítics dels països més desenvolupats molt, molt mediocres, i això crec que també és un reflexe de com s'ha intentat ocultar al principi la pandèmia. No s'han pres les mesures oportunes a cap país del món, a cap, i després, quan passi tot això, perquè ara ens hem de preocupar de sortir, com diu el pregoner de l'Albi, d'aquesta merda el més aviat possible, però després ens hem de posar a reflexionar i a parlar què ha passat aquí, qui no ha pres les mesures oportunes i quin món volem viure en el futur.
Ramon Rovira.
Agafant una mica el fil del que diu l'Anna, realment hem tingut mala sort, perquè ens ha caigut una pandèmia de conseqüències encara que no podem ni preveure, quan el món està en mans d'una colla de ximples, sobretot els països més importants, i especialment el país més important, que són els Estats Units. Realment, el que ha fet Donald Trump, tant de bo que li costi la presidència, tant de bo que li costi la presidència, perquè és que no té nom. I el que pot arribar a passar als Estats Units és brutal. Els Estats Units és un país en què no hi ha seguretat social, com tenim aquí. És a dir, la gent va treballar tan malalta, perquè si no va treballar pot perdre el lloc de treball. I això és així. Per tant, les possibilitats que s'estengui la pandèmia a Estats Units, tal com ja està passant, per exemple, a Nova York, són altíssimes. I això en mans d'un personatge que diu que per Pasqua tots tornem a estar normalitzats i que irem de vacances i coses per l'estil. Aquesta, d'una banda, em sembla que és una primera consideració que s'ha de posar sobre la taula. Respecte al tema dels mitjans de comunicació, jo voldria fer molt ràpidament només dues observacions. Una primera, quan això acabi, haurem de posar molt en valor el paper dels mitjans de comunicació. Aquí sortirà tothom molt tocat, però els mitjans de comunicació, que han de fer un esforç brutal, perquè mentre altres empreses que no tenen feina o han perdut les comandes poden fer ERTEs, els mitjans de comunicació més que mai han de fer un esforç per complir la seva obligació i, per tant, han de seguir els propietaris d'aquests mitjans invertint i gastant diners sense tenir publicitat. Aquí caldrà plantejar-se d'una forma molt seriosa com es pot fer un pla de suport a aquests mitjans de comunicació, aquests mitjans seriosos, perquè ara ens estem adonant compte d'una cosa fonamental, de lo important que és la informació ben feta, la informació seriosa dels mitjans seriosos, no les fake news, aquesta pandilla de desgraciats que fan córrer informacions falses per guanyar diners, perquè no ens enganyem. Moltes de les fake news proporcionen grans negocis a qui les fan córrer, i sobretot els mitjans que les difonen. Per tant, ens hem de donar compte del valor que té per una societat els mitjans importants i seriosos. I una última qüestió. Jo sí que trobo a faltar un cert punt de notícies positives, no tant de dieta informativa, que jo crec que és bo que hi hagi informació i que tots ho estem tinguent, però que els portaveus que cada dia ens expliquen la llista dels morts, que posin més èmfasi en els factors positius. Per exemple, no hem fet seguiment, o no jo com no l'he conegut, del que s'està fent a la Conca d'Òdena respecte de les proves per tal d'intentar trobar un mecanisme o algun tipus de sistema científic que permeti la transmissió del coronavirus. A veure, com va això? Perquè això és una gran esperança, si realment poguessin tallar la difusió. O, per exemple, el que estan fent moltes empreses i moltes companyies de reformar completament la seva producció per tal de dedicar-la, per exemple, a la SEAT o a la Zona Franca de Barcelona, a crear respiradors que ajudin a la gent que està als hospitals.